Radio Astel.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Minuts clavats i arribarem a les 9 de la vesprada. Parlem d'economia amb valors, un espai produït, recordem, pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. I avui és dimarts i, per tant, tenim amb nosaltres Rosario Santamaría. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
A veure, Rosario, un moment. Paramos màquines.
Ostres, quins nervis, tu. Espera, silenci incòmode.
No, incòmode no. Incòmode. És per remarcar la solemnitat del moment.
Ah.
Detecto una certa gelosia pels separadors que ens regala Salvador
sí,
Aragonès.
Són molt monos, jo també ho veig.
T'agraden.
Sí.
I, per tant, tu també vols un separador.
Sí, però em veig amb carinyo, que jo, el Salvador, ja
tot,
saps que...
Tot amb carinyo.
Molt, per mi, una meravellosa persona.
Bueno,
que... Però, clar, he tingut enveja perquè he escoltat la falqueta que està tan mona al separador i dic, que mono, jo també ho vull...
I tenim diverses, sí? Perquè és que Salvador és
Mel de Romer. Ah, teniu diverses del Salvador, sí, però meves no en teniu
tenim
cap.
Tenim una carpeta general i una només que diu Salvatore.
Ostres.
I allà estan tots els separadors, totes separadors. Però dic jo que el proper dia, dimarts que ve...
Vale.
I que no soni demà ja i que no li anem donant bola
vale,
tota la setmana.
Vale.
Tira la sintonia. Ara, tira la sintonia. Bueno, a veure, Rosario, feta aquesta incursió en l'estil radiofònic, que Pol Marsans va dir ahir que els separadors és l'invent més vell del món, quines notícies ens portes d'economia? Són bones o què?
Pues mira, ni bones ni dolentes, la veritat, perquè l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics, la OCDE, ha millorat 3 dècimes fins al 4,4% la previsió de creixement per a Espanya aquest any. Però els auguris per a la inflació no són favorables. Jo això dels auguris sempre m'imagino allò,
auguris.
Quan tiraven, no? Quan deixaven volar el colom,
no? Jo m'imagino una bruixa
sí.
Escupint en un plat,
sí,
fent
no.
Un
jo
fang
no, jo el
allà.
Colom, a veure per on va...
I mirant així dient, doncs els auguris seran dolents.
Bueno, doncs en aquest cas són de la OCDE. Sí,
vale.
Sí. Estima que el nostre país tancarà l'any amb un augment de preus del 9,1%,
9,1%.
Un punt més que en la previsió del juny passat. No, està fatal el tema, dels preus.
Escolta, que en fi, no vull comentar... És que ho estic dient cada 2x3, no vull fer-me pesat, tot i que fer un programa de ràdio d'una hora és difícil no fer-te pesat. A més, es mostra molt pessimista en el pronòstic per al 2023 i és que la seva previsió per al proper any, Rosario, és que la inflació escalarà fins al 5%, dues dècimes més.
Sí,
hi haurà una greu caiguda econòmica al nostre país, Déu-n'hi-do.
Sí.
També una de cal i una altra de sorra, la notícia que ens arriba dels fabricants d'hemoderivats Grifols. Què ha passat
sí,
aquí?
Sí, ahir la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha anunciat que l'obtenció de plasma a partir del que elabora els seus productes s'ha recuperat des dels mínims aconseguits durant la pandèmia i des del maig passat. Ja supera el volum mitjà mensual del 2019. Així doncs, anem bé. I també han augmentat les vendes, de manera que la companyia preveu que els ingressos a la segona meitat d'any creixin a doble dígit. Això del doble dígit m'agrada molt,
Doble dígit.
En comparació del segon semestre del 2021.
Segons les avaluacions de Moody's and Fitch, Grifols millorarà gradualment els seus resultats durant els anys 2023 i 2024. Avui va molt d'auguris, el tema,
La sí, gent sí.
Està
molt
augurant,
de colom, s'ha de veure cap on va.
L'economia sempre ha de ser prudent, però bueno, més val que els auguris siguin positius que no negatius.
Sí, en aquest cas són positius.
Per una banda, perquè avancen... Bueno, els resultats aquests depenen de que, per una banda, avancen els seus projectes d'innovació i, per altra, perquè esperen l'aprovació de dues noves proteïnes.
Sí,
Què és això?
Sí.
Dues noves proteïnes.
Aquestes dues agències de qualificació de crèdit, que són Moody's i Fitch, que aquest nom també m'encanta, constaten que s'ha implementat la reorganització de la companyia i dels seus processos operatius claus per donar més agilitat i focalització a les unitats de negoci. I les dues proteïnes, si vols, tu ho busco per al proper programa.
Google.
El que sí que esperem és que Grifols torni a tenir bons resultats a partir d'ara.
Déu-n'hi-do. Bueno, l'empresa que sí que té bons resultats i bons pronòstics per al 2023 és Cunovesa. El passat 2021 la companyia va facturar 14 milions d'euros amb un marge de Què és això?
EDITVA, el benefici brut. M'agrada molt també això de l'EDITVA.
Ah, el benefici. És que tu saps si hi ha sigles.
Has de fer amb, quan vingui un d'aquests del CES, no? Que són
sí.
tan...
L'Ivan.
Li dius, escolta, avui farem un vocabulari bàsic d'economia. Sí. L'EDITVA, no? Aquestes però, coses, que són els Moody's i Fitch, que són unes agències de qualificació de crèdit.
Li demanaré que vingui preparat, que ell s'ho prepararà
sí.
molt de gust.
Sí, l'Ivan bueno, t'ho pot fer superbé.
Doncs tenim el benefici brut, que passaria en aquest cas, parlant d'Econovesa, recordem, del 3 al 4%.
Sí, amb un centenar de persones en plantilla, la companyia preveu consolidar el 2023 la xifra obtinguda aquest any. A més, espera tenir un paper clau en la reconversió de la indústria càrnia, on té llarga experiència en la construcció de plantes per al sacrifici d'animals, la producció i la transformació de la carn. I és que recordem que Econovesa va ser fundada l'any 2008 i, per tant, tenen experiència i podran aprofitar l'oportunitat que ofereixen ara mateix les plantes de substituts vegetals i també en altres sectors com ara el farmacèutic.
A més, la companyia preveu... És que tothom està preveient moltes
sí,
coses.
Sí, avui,
preveu
mira.
Expandir la seva, sí, no sé, la seva activitat a l'Àfrica i a d'altres països europeus i una altra empresa del sector alimentari que ha obtingut bons resultats. Bueno, ens portes avui molts
sí,
bons resultats.
Sí, al final
és,
sí.
Ui, aquest m'agrada. Casa Mas, sí. que elabora plats frescos. A mi m'agraden els canelons.
Sí, són molt bons.
Canelons i de, pràcticament tot, eh? Ho fan tot amb
molt
una
bo.
Qualitat.
I la marca, tenen una bona marca més.
Casa
crec.
Mas, Casa
sí.
Mas.
Sí, sí, doncs sí. mira, aquesta tardor Casa Mas traslladarà la seva producció a una nova planta de Sallent, al Bages, multiplicant per 5 la superfície de les seves actuals instal·lacions de Castellterçol, al Moianès, amb una nova fàbrica a la qual han invertit 33 milions d'euros. I en aquesta fàbrica introduiran noves línies de producció, estarem atents a veure què fan,
bueno,
i també les
sushi.
Últimes tecnologies per garantir... No, perquè jo crec que és com molt tradicional, no? No és
sí,
menjar d'aquí.
És menjar casolà.
Sí, la setmana que ve em porto deures, a veure si Casa Mas només fa menjar casolà i l'altra pregunta
la
de grifos amb les proteïnes.
Sí, clar.
I és que l'objectiu és disparar la producció però mantenir-se fidel als plats de cuina tradicional.
Ara,
veus,
ara,
veus?
Ara.
Amb els quals ha triomfat els lineals dels supermercats com els del Bon Preu o, com no, Mercadona. Jo ho faig millor,
Mercadona,
eh? Jo ho faig millor.
Hi ha coses de Casa Mas, sí. Sí,
sí, doncs, sí. Tu que vas tenen. Al Bon Preu o què? A comprar ja els canelons o què?
Jo, és que hi ha a tot arreu, realment.
Sí, hi ha més
és
llocs.
És que trobes a tot sí. arreu. A mi m'agrada Casa Mas, per què no? I les croquetes.
Les, home.
Ets partidària de les croquetes?
Doncs mira, ens acabem d'aconseguir una màquina que fa que les fregeix amb dos, just, eh? Amb dos culleretes supera d'oli.
Sí, clar.
I te les fa... I no has d'atacar tota la cuina. Una pijadeta, ja et faré la foto i te la passo.
O sigui, aconseguir, què vols dir, aconseguir?
Bueno, que el meu marit fa enquestes i amb les enquestes aconsegueix punts. I amb els punts, sí, 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 molt graciós. Unes enquestes que són un rotllo, jo no sé com té paciència. I fa enquestes...
Una salutació per el
sí, pel meu marit. Sí, 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 ha aconseguit tot just una màquina que per freir...
Per fer croquetes.
Per fregir,
fregir croquetes.
Perdó. Les croquetes, de veritat. Les vam estrenar diumenge.
Vale, i ja la darrera pregunta. És que, clar, les croquetes... les teves favorites?
Bueno, las van comprar del Bonaria.
Vale, pero les teves favorites quines són?
Ah, de pernil.
Pernil ibèric?
Serra,
ibèric?
Sí. Bueno, el serrà, és igual, pernil.
És igual, que tinguin
sabor. Però el pollastre també m'agrada, el foie, totes les croquetes.
Molt bé. Bueno, deixem el tema de les croquetes. Tot i que Ferran estava a punt de fer una aportació segurament màgica, com totes les que fa
diu
ell.
Diu que no, que no, que no tenen res a fer
ara,
amb nosaltres.
Ara es fa l'interessant.
No,
tampoc era tan interessant. Bueno, després m'ho dius. Tot això, animada per l'impuls, parlant d'aquesta pujada de Casa Mas, per l'impuls dels resultats dels últims exercicis, i és que l'any més dur de la pandèmia i l'empresa fundada per Sebastià Mas, d'aquí el nom Casa Mas Puig, va créixer un 26%.
Sí, l'exercici de 2021 es va tancar amb una facturació de 46 milions d'euros, un 24% més que els 37 milions del 2020, i que ja va ser un 26% superior als 29,25 milions del 2019, així que té punts potencial de creixement. Tu.
I després de parlar d'empreses
alimentes... I si compres moltes croquetes, tu, doncs encara,
doncs encara més. I Pol Marçà. Pol Marçà,
Pol Marçà també compra
Pol
Marçà, de Casa
Mas. El nostre amic Pol Marçà, que cada vegada està més present en aquest programa, no sé jo per què, li agraden molt les croquetes d'espinacs. Ell diu
ah,
que
també són bones, però són més ossetes.
M'ha passat que amb l'edat són més de...
Les d'espinacs, no?
Espinacs. I després de parlar de Pol Marçà i d'empreses d'alimentació, que més o menys és el mateix, finalitzem recordant que el dijous 29 de setembre és el dia del malbaratament alimentari, una data que ens recorda que en un moment en què la inflació minva cada cop més la butxaca dels consumidors, els espanyols llancem a les escombreries una mitjana, atenció, de 250 euros a l'any en menjar que comprem però no consumim.
Sí, segons...
Impactant, eh?
Sí, segons les dades del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, el 2021 cada espanyol va desaprofitar 28 quilos de menjar. més d'un 4% dels productes que havia comprat, sobretot fruites i verdures i, en segon lloc, pa i bruixeria. Però hem de recordar que cada vegada que llancem un producte a les escombraries, llancem també recursos naturals, com l'aigua, que bona falta ens fa, l'esforç de l'agricultor, del ramader, dels que comercialitzen, i el transport, i el transporten, i l'energia, i tot. Això
i tot.
És un desastre.
Es fa es malbarata tot.
Sí.
Doncs ens quedem parlant del dia del malbaratament alimentari amb la nostra convidada d'avui, d'aquí res, uns segons, després de la falca del nostre patrocinador, La Caixa.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Tenim falca nova a l'oficina.
Sí, estem els dos molt.
Ens agrada molt perquè és èpica, com aquesta secció sempre ho és. Vinga, va, per profunditzar en aquesta problemàtica que ens preocupa tant, el malbaratament alimentari, avui parlarem d'una empresa multinacional que dona impuls a d'altres organitzacions perquè també siguin sostenibles. Estem parlant d'Antesis La Bola.
Sí, l'empresa Bicorp, Antesis La Bola, és una consultora de sostenibilitat que ofereix solucions tant a empreses del sector privat com a institucions del sector públic per tal de dissenyar solucions intel·ligents que integrin el rendiment econòmic i la sostenibilitat.
Sí.
Les ajuden a fer realitat en sectors tan diferents com l'educació, les ciutats, la comunicació i, per descomptat, l'alimentació.
Alba Canovas és Project Manager d'Economia Circular a Antesis La Bola i ja ens acompanya Ja ens acompanya per parlar-nos una mica de la seva empresa, de la seva tasca i de tota aquesta problemàtica. Alba, bona vesprada.
Hola, bona nit.
Gràcies per estar amb nosaltres. Parlem molt d'economia circular, es parla molt, es comenta molt, però en què consisteix exactament aquest terme de l'economia circular, Alba?
Sí, doncs bé, per explicar-ho fàcilment, l'economia, tal i com l'entenem a dia d'avui, s'ha dissenyat per ser un model lineal. I per què diem lineal, no? Pensem en una línia on en un extrem estem extraient recursos naturals. Al mig de la línia, diguéssim, que és on estem utilitzant tots aquests recursos per transformar-los, transportar-los, emprar-los en béns i serveis que utilitzem en la societat, i en l'altre extrem de la línia és on aboquem tots els recursos un cop esdevenen residus.
Vale.
Llavors, el problema parteix en adonar-nos de que quan es va dissenyar aquest model econòmic no es va tenir en compte que aquests recursos eren finits i que la Terra no podia absorbir tants residus tan ràpidament, i per tant no és sostenible, no?, amb els límits planetaris.
Sí.
Llavors, d'aquí és on surt aquest concepte de l'economia circular, on els residus es puguin convertir en recursos i puguem, doncs, tancar aquesta línia en forma de cercle.
És a dir, que no és una línia que té un punt inicial i un punt final i un punt intermig, sinó que és un cercle que es va retroalimentar. És aquest el concepte, no?
Exacte. Es tracta una mica d'imitar els cicles de la naturalesa, que són tancats i no oberts. El que passa és que això a escala econòmica, doncs es tracta d'una transformació sistèmica, profunda, que bé, tardarem encara un temps en poder tancar completament el cercle.
Perquè, ràpidament, era d'això, Rosario, preguntar, però com tenim aquest concepte d'estès en la nostra societat, en les nostres empreses? Tu ens deies que encara queda molt per implantar, però com definiries el moment actual de l'economia circular?
Està molt en auge i és realment s'ha vist que cal actuar-hi amb urgència i molta gent s'està despertant i està venint tant a nosaltres a tocar-nos les portes com també a d'altres, no? És a dir, tothom ara sent la necessitat de que cal actuar i realment és una cosa que cada cop ens sentirem més a parlar.
Bueno, no és una mala resposta, no és, està bé, és positiva.
I, Alba, en el cas del malbaratament alimentari, quines serien les principals accions que haurien de posar en marxa les companyies que són del sector, no? Estic pensant indústria d'alimentació, supermercats, restaurants, no sé si podem posar-les a les tres en el mateix sac o no, no? Però per evitar aquest malbaratament alimentari. Principals accions, perquè m'imagino que deu haver-hi la Bíblia.
N'hi ha moltíssimes que s'han d'emprendre depenent del tipus de negoci, no?
Clar.
Però en general, en grans trets, la primera és fer un bon diagnòstic de la quantitat d'aliment que es malbarata i també analitzar-ne la causa. Així es poden saber els motius i com realment evitar-ho. I a partir d'aquí traçar un pla d'acció, que seria el segon punt, no? Però evitar hauria de ser el primer pas dins del que veiem en la jerarquia de residus. Ja després, un cop s'ha generat un residu i no es pot evitar, hem de mirar què és el més prioritari, no? Si ho podem destinar per a alimentació humana, si encara està en condicions i és apte, o en segon lloc per a alimentació animal, per exemple. I ja després vindrien doncs, els tractaments de residus, que alguns poden ser més profitosos i obtenir-se'n algun benefici, o d'altres menys desitjables, com a l'abocador.
Clar, és que aquest concepte m'estàs ajudant a entendre'l molt millor, perquè en el meu cap limitat sempre, jo penso en economia circular i pensant en malbaratament alimentari, gràcies Rosario, penso en que es pugui reciclar en un nou aliment. No, es pot reciclar en moltes coses, en energia, en pinso, en el que sigui, en aquest cas.
Sí, i també en subproductes alimentaris, i tant que sí.
Clar, perquè en el cas, per exemple, de particulars, tu estàs pensant en els particulars, no?
Sí,
com poden reprofitar el menjar, no? Que aquesta seria una altra pregunta interessant que et podem fer, no? O no? De com podem nosaltres ser més conscients d'aquesta economia circular a nivell particular, a nostra casa, no? Com deies tu, reprofitant el menjar.
Sí, aquesta és una altra història. Jo crec que vosaltres penseu més una mica en l'empresa, no, Alba? Mm.
Exacte. I estic dient línies generals, després cal veure, no?, en quin punt de la cadena alimentària ens trobem. Com més amunt de la cadena alimentària ho aconseguim evitar, millor, perquè justament on es malbarata més i també perquè un cop arriba el consumidor doncs ja s'ha perdut molta part en el camí, no?
Clar. Mira, parlem una mica també de la vostra tasca concreta, perquè quins són els passos des que una empresa contracta els vostres serveis d'Entesis, La Bola, per ser més sostenible fins que aconsegueix zero? I com ho certifiqueu, Alba?
Doncs dins del que d'on treballo jo, que és la solució d'economia circular, i ja no només parlo amb temes de malbaratament alimentari, sinó en qualsevol sector empresarial, primer és entendre la magnitud del problema en una primera etapa que anomenem conèixer, no? És com mesurar i quantificar que són els factors crucials aquí. És com anar al metge i fer-te unes analítiques per saber què et passa. Llavors, primer hem de conèixer això, l'arrel del problema, una mica com el mateix que us deia, no?, del diagnòstic del malbaratament. Llavors ja podem passar a descriure quines serien les solucions que es podien arribar a plantejar. I per últim, doncs, on aplicaríem el tractament mèdic seria ja on les podem acompanyar a les empreses a guiar-les en tot el procés d'implementació d'accions. Quin tipus d'accions? Doncs des de enfocar una millora interna de processos, a fer un ecodisseny de productes on es busca, per exemple, desmaterialitzar, és a dir, disminuir l'ús de recursos, o bé dissenyar productes que estiguin aptes per la seva reutilització o inclús la reparabilitat, que és una cosa que també es busca.
Què és la reparabilitat, Alba? Què és?
Dissenyar per la reparabilitat significa que aquell producte que tu estàs dissenyant en el seu fi de vida, un cop ha acabat la seva vida útil, sigui fàcilment reparable i tu li puguis donar instruccions al consumidor sobre a on pot anar a reparar aquest objecte o inclús com ho pot fer ell mateix a casa. Bé, és facilitar una mica aquest procés per combatre l'obsolescència programada.
Això és molt revolucionari, perquè tota la vida, el mite de tota la vida és que per exemple, un electrodomèstic té una vida limitada, no?
Sí.
I que has de cada X anys,
10 anys, no?
Has de canviar, no sé què, no sé quantos. Doncs si vens amb aquesta idea de que probablement li pots donar una segona vida, una segona utilitat, doncs això és una idea molt interessant. Rosario.
Sí, a mi ja per acabar, ens podries donar una pinzellada de com podem conscienciar els nostres fills del tema del malbaratament alimentari?
Jo crec que sobretot conscienciar-los sobre l'origen dels aliments, és a dir, no només de fer receptes d'aprofitament i això que potser és el que sabem més, sinó ensenyar-los a d'on provenen els aliments, apropar-los al camp i saber de qui comprem i on comprem, no? Perquè entenguin que no, que els productes alimentaris no estan creats a les lleixes del supermercat, sinó que hi ha un gran treball al darrere. I també promovent aquest consum de proximitat estem reduint el malbaratament, perquè ens saltem, diguéssim, totes les baules que hi ha al mig i que és on es perd també gran quantitat.
I el transport és més econòmic perquè està més a prop.
L'Alba Casanovas és Project Manager d'Economia Circular a Entesis La Bola. Moltes gràcies per acompanyar-nos, per aquestes explicacions tan didàctiques i per la tasca que feu. Enhorabona, que és molt important.
Moltes gràcies per acompanyar-nos i tant.
Moltes gràcies a vosaltres, Rafa, Rosario.
Alba, que vagi molt bé. Vinga, Rosario, gràcies també a tu.
Fins la propera setmana.
Ara acomiadem, però fins la propera setmana.
Ah, m'encanto fins les 9. Molt bé, fa molta il·lusió.
Recollim.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel.